migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, fem una peça d'aquelles, o fem una gravació, i tenim una xerrada sobre una qüestió clàssica de l'estiu, i és la conservació dels aliments. I sobretot amb aquestes temperatures, clar, si tens nevera, doncs possiblement no passi res, no? Però quina cura hem de tenir, sobretot a l'estiu, dels aliments? Ja sabeu, arriben més intoxicacions, bàsicament, suposo que per les temperatures i les conservacions. Això no vol dir que no passi l'hivern, eh? Això no vol dir que no passi l'hivern. Si tens una mala conservació, passarà en qualsevol època de l'any, però a l'estiu té aquella qüestió i que com que és més favorable a aquestes coses. Fent cinc cèntims amb el catedràtic de microbiologia de la Universitat de Girona, el senyor Jesús García Gil. Jesús, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. És veritat, no? A l'estiu hem de tenir una mica més de cura davant d'aquest tipus de conservació dels aliments.
I tant. Hi ha una frase que molt utilitzada entre els microbiòlegs, que diuen els anglesos, que és que els gèrmens els hi encanta l'escalfor. I la veritat és que la seva capacitat de multiplicar-se i la seva activitat es multiplica a l'augmentar la temperatura, és directament proporcional a la temperatura. Per tant, quan aquestes temperatures són molt elevades, sobretot quan molts dels bacteris que ens poden fer mal tenen temperatures de creixement òptimes properes als 37, sí que cal extremar una mica les mesures per conservar els aliments lluny dels bacteris, i si hi ha bacteris, doncs procurar que aquests bacteris no es puguin multiplicar.
Doncs mira, hem trobat ja un animaló que li encanta aquesta onada de calor. D'entrada, possiblement hem trobat un ésser viu que li encanta aquesta onada de calor. Com hem de fer-ho? Quina cura, sobretot, quines qüestions bàsiques hem de fer per intentar conservar els aliments no diré al màxim possible, però sí que no ens faci mal?
Bueno, hi ha dues maneres de fer malbé els aliments, per dir-ho d'alguna forma, no? Una és que els aliments siguin comestibles, que no tinguin cap aspecte organolèptic que et tiri enrere, no? I que tinguin un sabor normal, però que continguin toxines causades pels bacteris. I l'altre és que l'aliment directament es faci malbé per l'activitat de bacteris que no tenen per què ser patògens, que aleshores són organolèpticament inadmissibles perquè fan pudor, perquè són àcids o perquè es tallen o perquè el que sigui, no?
Sí.
Tothom se li ha tallat la llet a sobre del marbre a l'estiu, no?
Sí, sí,
i això
sí.
És per l'activitat dels pocs bacteris que hi ha que en condicions òptimes de temperatura aconsegueixen multiplicar-se de manera exponencial, de manera geomètrica. Mira, pensa una cosa. Hi ha bacteris que cada 20 minuts són capaços de doblar la seva població.
Carai, és a dir, que si deixes algun aliment, i ara preguntaré això, quins serien els aliments més que tenen aquesta més tendència a aquest tipus de bacteris, és a dir, que si els deixes 20 minuts fora de la nevera, ja podem tenir un problema.
No, 20 minuts no, però compta 2-3 hores. En 2-3 hores podem multiplicar per 1.000 la quantitat inicial de bacteris.
Carai.
Només en 2-3 hores, clar. Aleshores, això passa molt amb Salmonella, que és un patogen que
el
coneix.
Típic.
Que el coneix, el típic.
Sí, sí.
El típic protagonista dels brots de toxi-infeccions alimentàries a l'estiu, no? Què passa amb Salmonella? Doncs si passa això, que és un bacteri que és fàcil que es trobin els aliments, perquè el seu reservori solen ser els ous, els ous crus, fins i tot moltes persones són portadores de salmonella, i a l'hora de manipular aliments crusos, si aquests aliments no estan ben conservats, salmonella, doncs, evidentment, creix, i molt de pressa. I el problema de salmonella és que té unes toxines que es poden fer bastant de mal, com tots sabem, no?
Sí.
Diarrees, salmonella, a més, pot créixer dintre del nostre intestí i està donant la tabarra durant molts anys. És a dir, és un patogen amb el qual hem de tenir molta cura.
Durant molts anys, has dit?
Sí, sí, pot estar anys vivint intracel·lularment dintre de l'intestí, i de tant en tant deixa anar, i de tant en tant va donant diarrees, eh? Això són casos extrems, però passa, eh? Aleshores, bueno, quina és la diferència entre un aliment perillós i un que no ho és? Segurament és el seu estat de cocció. Els aliments han d'estar cuits per tenir la certesa que no ens faran mal, almenys pel que fa referència a salmonella.
D'acord.
Per tant, Tot el que sigui cru, estem parlant de nates, cremes, gelats, segons com s'hagin fet, tot això s'ha d'anar molt al tanto, perquè salmonella fa mal si l'aliment no s'ha sotmès a temperatura. Per sort, per nosaltres, allò que ens fa mal de salmonella desapareix amb el calor, amb el calor de la cuina, no? Amb el cuinat. Per tant, tot el que mengem a l'estiu, si és cru, mirar a veure que no tingui ou i no tingui cap de les fonts habituals de salmonella. Evidentment, les verdures i les sopes fredes i això no, però si hi ha llet, ous i coses derivades d'aquestes, hem d'anar molt al tant.
Ja veig que l'estrella de tot això, i sobretot on hem de ficar l'ull, és l'ou i la llet.
Sí,
i els seus derivats, bàsicament, clar.
I els seus derivats, té bé la carn, per exemple, no? Les carns picades solen portar també bastant de salmonella. És a dir, tot el que sigui cru i que hagi ofert, amb aquestes temperatures, que hagi ofert la possibilitat de salmonella de multiplicar-se, ha de passar pel foc, sí o sí. Aleshores, bueno, de fet, per sort, cada vegada això està més controlat. Tots recordem fa molts anys un episodi que va haver-hi a Torroella, amb unes coques de Sant Joan. I crec que allò va ser una lliçó que va estar molt ben apresa, que en l'època en què vivim i en la manera en què consumim i produïm els aliments, la seguretat alimentària passa per utilitzar aliments que estiguin prèviament pasteuritzats i que estiguin molt i molt controlats.
Afortunadament, això, cada cop, com dius, Jesús, cada cop està molt més controlat. Afortunadament, quan surten brots d'aquests tipus de salmonella, és una qüestió molt... No diré excepcional, però no és una qüestió sovint, no passa sovint, això.
Fixa que cada vegada hi ha menys problemes en els restaurants, no? El que és on abans hi havia els grans, en els banquets, no? Comunions, casaments, etcètera, etcètera. Ara, per sort, tenim un sistema de vigilància de seguretat alimentària que és punter a Europa, És a dir, que no només els laboratoris que analitzen els aliments, sinó les pròpies fàbriques que fan els aliments tenen sistemes de control molt exhaustius. I jo crec que podem estar molt i molt tranquils que quan comprem un aliment està bé. El que passa és que, clar, a nivell domèstic sempre és això. Hi ha dos maneres de contaminar-se. Una és comprar aquells ous de pagès que tenen la caca enganxada a la clova. I, ui, que bo que és això...
Sí, que tenen un sabor millor que si correcte.
Sí, farem. Però aquesta caca està carregada de salmonella, segur, i aleshores anem a fer una maionesa, la maionesa es queda allà a sobre, i després hi pot haver-hi problemes d'aquest tipus, o també persones que són portadores de salmonella. Hi ha persones que tenen salmonella a dintre, no es renten bé les mans quan van al lavabo, i són persones que van escampant la salmonella. Uh-huh. Hi ha un cas, a principis del segle passat, d'una senyora als Estats Units, que es deia Mary Mellon, que treballava de cuinera. Això és un cas que s'explica sempre, no?, i que és molt, molt famós, potser els teus oients no el coneixen. I és una senyora que treballava de cuinera, com dic, i anava escampant la salmonella per allà on treballava, i hi havia morts, i la gent es moria, evidentment, a principis del segle XX, 1905. La gent es moria. Aleshores, clar, al final algun investigador es va donar compte que allà on treballava aquesta senyora és on es produïen els morts. I abans no se sabia que era la salmonella, però la van retirar del treball, la van tancar en una institució, la senyora es va escapar, va canviar el nom i la van trobar, saps com?
Com?
Pel reguero de morts que anava deixant pel llençol treballant.
Però escolta'm, rentant-se les mans i això no desapareix? No...
Bueno, no del tot. No del tot. Aleshores, a més aquesta senyora, aviam, ara ens rentem les mans perquè sabem què són els bacteris.
D'acord, però sí. En aquella època igual no tant, sí, clar.
No hi havia tanta consciència, no?, que els germans podien fer tant de mal. Per tant, bueno... sí que és veritat que és el que dic, si parlem de salmonella, la cosa se soluciona bullint o cuinant els aliments, punt, ja està. O fent servir maioneses industrials, o fent servir ou d'aquest pasteuritzat, és a dir, no hi ha cap problema si no ens hi fiquem amb el problema.
Jesús...
També és veritat, que hi ha aliments que poden estar cuits i poden ser també tòxics. En aquest cas són altre tipus de bacteris que produeixen altres tipus de toxines que són resistents al calor i aquí sí que anaran una mica més al tant.
Mira, i precisament per aquí, per acabar, volia parlar, hem parlat de la salmonella, que possiblement és el bitxo, doncs, estrella de l'estiu, però hi ha un altre bitxo que sembla que en qüestió de fama aniria per sota de la salmonella, que seria l'E. coli. aquest bacteri que de tant en tant va sortint. Recordem tots els cogombres, sí, que van estar contaminats a Alemanya, sí, 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 i tot allò que va ser una qüestió. Això té una relació també amb les altes temperatures o no? O és una qüestió molt diferent?
Sí. El principi és bàsicament el mateix. El que passa és que, així com salmonella té els reservoris molt ben definits, hem dit l'ou, la llet, no?, l'intestí d'algunes persones, Escherichia coli és un bacteri que viu al nostre intestí, però hi ha variants patogèniques que són molt més virulentes, fins i tot, que salmonella, i que estan sota vigilància permanent. Aquests bacteris es poden trobar, per exemple, en els enciams, aquests tallats que venen als supermercats, si no estan ben analitzats.
Sí, sí.
Ja et dic jo ara que tots els que es venen estan nets, però sí que es troba molt a la carn de vacú, per exemple. Una hamburguesa mig crua també pot donar problemes. I fixa't sempre en el mateix, parlo de carn picada i d'hamburguesa. Per què? Perquè la carn picada, l'hamburguesa, és a dir, un tall de múscul, a dintre no hi creix cap bacteri, perquè el múscul és estèril.
Sí.
M'explico? Però quan el piques estàs introduint bacteris i estàs fent molta superfície perquè els bacteris puguin créixer. La carn picada és això.
D'acord.
Una carn picada, de seguida, es carrega de bacteris. I si dintre d'aquests bacteris hi ha Escherichia coli, en concret algunes soques particulars que són molt ben conegudes dintre del món clínic i dintre del món alimentari, aquestes poden fer mal i fins i tot poden matar, perquè hi ha varietats que són enteropatogèniques, enteromorràgiques, enterotòxiques. És a dir, l'arsenal per fer mal que té Escherichia coli, si s'ho proposa, és molt més bèstia que el que té Salmonella. Per tant, tens raó que diguem que és una estrella emergent, Escherichia coli, però, com torno a repetir, el sistema de seguretat alimentària està molt enfocat a detectar aquests bacteris específicament.
Recordem això, que estem parlant d'aliments, en aquest cas, sobretot a casa, i de la seva conservació.
Aliments crus, sí.
Que no...
de la carn picada, clar, tu tens carn picada, la pots deixar un parell d'hores allà sobre el marbre, en aquells parell d'hores, si tu... i a més a la gent li agrada menjar la carn una mica crua, no?
Sí.
El tanto amb això, i sobretot ara a l'estiu. És a dir, el que hem de fer és cuinar bé. Per sort, és que dic que a coli, igual que a salmonella, s'eliminen les toxines escalfant-ho, amb l'escalfor. Per tant, tot el que estigui ben cuinat, no ens hem de preocupar.
Ostres, Jesús, però una carn bona, molt cuinada, hi ha molta gent que li diu això, se'm fa bola, això se'm fa bola.
No, però ja t'he dit, no, clar, jo el primer, però ja t'he dit que si el múscul és sencer...
Ah, d'acord, és veritat.
A dintre el múscul no hi ha bacteris.
És carn picada, per exemple. On...
Clar, com a molt porta haver-hi a la superfície del bistec, però com que això ja el sotmets a calor,
correcte,
no passa res.
Correcte,
és la carn picada, és la carn que nosaltres transformem i que de manera que afavorim el creixement de bacteris per tota la superfície, no?
Doncs Jesús García Gil, catedràtic de Microbiologia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, quan vulgueu.